Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Això dels tòpics generacionals és molt del 2021, però diuen que als millennials no els agrada parlar per telèfon. La generació que va créixer amb les confessions adolescents nocturnes infinites a costa de la factura familiar, ara es bloqueja quan li sona el mòbil. També és la generació que de la nit al dia va passar de les tardes solipsistes, dels deures i l'anar a jugar a casa dels amics, a la hiperconnectivitat aïllant del Messenger. Els SMS telegràfics i dignes dels millors hermeneutes van imperar durant uns anys i va ser un regnat efímer fins que la supremacia del WhatsApp va dinamitar del tot les comunicacions humanes, la dels millennials, la dels no millennials i les de tothom, i va oferir una taula de salvació a les persones tímides per qui la por que el pare de l'amic despengés el telèfon havia suposat un veritable trauma d'infantesa. En el trucar sempre ha existit una por de pertorbar la intimitat aliena. No és una por compartida per tothom, evidentment. Hi ha gent que sembla gaudir importunant els altres. Aquells que pressuposen que en aquell moment estaran asseguts al menjador de casa sense fer res, esperant la trucada de l'altre. També en el ser trucat hi ha un neguit moltes vegades irrefrenable. El so del telèfon és possibilitat i amenaça. Què ens porta a fer lliscar el dit per la pantalla del mòbil quan el remitent és desconegut? És l'esperança, no sé, d'una oportunitat laboral? I quan és conegut? En temps de WhatsApp, la trucada sense preavís d'un conegut és sinònim d'urgència i, tot sovint, de males notícies. Hi ha un gran debat sobre la necessitat d'avisar abans de trucar. Un corrent defensa que la telefonada no requereix de cortesia prèvia i l'altre, en canvi, sosté que una trucada de la qual no s'adverteix és gairebé una ofensa. Ahir el Joan Bordeus, al seu comentari als apunts, anava un punt més enllà. Deia, trucar un millennial sense enviar prèviament un WhatsApp és violència. Per tant, doncs, és més temuda la trucada coneguda que la desconeguda. La desconeguda pot voler dir tres coses, generalment. O molt males notícies, afortunadament aquest extrem és remot, o burocràcia i obligacions administratives, o ofertes comercials. L'últim cas, les ofertes comercials, és el menys temut, però sens dubte és el més molest. Aquell silenci de segon i mig després de respondre el sí, seguit de la remor infernal del call center, allò converteix l'espant momentani en ràbia preventiva i en la certesa que allò no acabarà bé. Tan desagraïda ha de ser la feina de comercial telefònic com innegable la sensació de vulnerabilitat quan un rep l'enèsima trucada de to passiu agressiu per vendre't qui sap quina millora del servei. La nova llei, que vol impedir a les empreses fer aquesta mena de trucades, pot ser una bona manera d'acabar amb aquesta sensació de vulnerabilitat, almenys vulnerabilitat il·lusòria, mentre anem donant d'altra banda totes les nostres dades a l'app més simple que ens acabem de descarregar, però ahir els experts ja alertaven que hi ha escletxes a través de les quals aquestes companyies poden continuar trucant-nos. Avui preguntarem a Oriol Roa, director de la Unió de Consumidors de Catalunya i advocat expert en consum, què podem fer perquè no ens truquin més. De fet, si teniu dubtes sobre aquest tema, sobre com us podeu alliberar de les trucades comercials, envieu-nos una nota de veu al WhatsApp del programa al 669-1010 i amb l'Oriol Roa us intentarem respondre. Potser d'aquí un temps, relativament curt, les trucades d'espam seran un record nostàlgic, com ho són tantes altres pràctiques que per sort han desaparegut. Pel que fa al fet de telefonar en si, qui sap si també passarà la història i es reservarà per casos d'extrema necessitat, o bé, si les properes generacions es cansen de teclejar i dels monòlegs de les notes de veu i recuperen les converses interminables i els telèfons de fil. Al final, tot torna. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Albert Sol.
Vinga, va, peu a terra, que és divendres 30 de juny del 2023.
En un dia encara amb restes d'inestabilitat, que a la tarda, sobretot, poden deixar encara alguns ruixats a les comarques de Girona i al nord de Barcelona, i avui la notícia és que baixen les temperatures i al migdia ni tan sols arribaran als 30 graus.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, s'ha reobert el carril tallat per un accident a la C33 i es comença a normalitzar la circulació en sentit nord a Montcada i Reixac, així com a la sortida de Barcelona des del Nus de la Trinitat.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. A les últimes hores, els fatacs d'aigua que han caigut a bona part del país han deixat inundacions i destrosses a diversos punts de la Catalunya central, al Pla de Lleida i al Pirineu. Avui ens hem llevat amb més calma perquè l'episodi de tempestes ja va de baixada, però la tarda, el vespre i la nit passada han estat complicades a bona part del país. L'epicentre dels aiguats més forts aquesta vegada ha estat sobretot al Bages, amb registres de fins a 140 litres per metre quadrat, molts dels quals caiguts en poca estona, especialment ahir durant la tarda. Un aiguat que va inundar molts baixos, va fer vessar algunes rieres i va afectar la mobilitat, perquè la intensitat de la pluja va obligar a tallar diverses hores un tram de 7 quilòmetres de la C-55 i també va portar problemes a la línia R5 dels ferrocarrils de la Generalitat. Fins aquest matí els bombers han rebut una vuitantena d'avisos només al Bages, però és que durant la tarda i el vespre també hi va haver inundacions a zones properes del Vallès i els aiguats han fet estralls en molts altres punts del país. A Ponent, per exemple, hi ha hagut destrosses en municipis del Pla d'Urgell com Linyola. De fet, només en aquesta comarca ja hi va haver una trentena d'avisos al 112. I l'aigua i la calamarsa també van caure amb força al Pallars i a la Ribagorça, tant a la part catalana com a l'aragonès, amb talls puntuals de la Nacional 230, la carretera que connecta el Pla de Lleida amb l'Alt Pirineu i l'Aran per la Franja. Ja entrada la nit, la pluja també ha caigut amb molta intensitat a Osona, amb alguns esclafits inclosos. A més de les inundacions, a Vic, molts arbres han anat a terra i han tallat carrers de la ciutat i han també bloquejat la línia R3 de Rodalies. De fet, l'últim tren del dia ha quedat atrapat per les branques i arbres caiguts entre Balenyà i Vic. La incidència s'ha pogut resoldre cap a les 2 de la matinada. Què diuen els registres? Què ens espera les properes hores? Fem un repàs a la previsió del temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Ramon Bartolí, bon dia.
Bon dia.
Què diuen els registres? Ha plogut realment tant com sembla?
Ha plogut força en molts sectors del territori. També s'ha de dir que és una pluja molt irregular, com acostuma a ser amb tempestes d'estiu, és a dir, que no ha plogut a tot arreu de la mateixa manera, però en el cas de Sant Salvador de Guardiola del Bages es van registrar fins a 142 litres per metre quadrat. És una quantitat d'aigua realment extraordinària. Vacarisses, 70 litres al Vallès Occidental, 63 a Rellinars, a Os de Balaguer, a Ponent, 63 litres, això és a la comarca de la Noguera. Al Pont de Suert també 63 litres a l'Alta Ribagorça. A Vic, per exemple, la quantitat va ser de 42 litres per metre quadrat, però aquí va destacar sobretot la intensitat. Anava acompanyada de fortes ratxes de vent i és el que va provocar que caiguessin arbres, que hi hagués destrosses en mobiliari urbà. És a dir que en conjunt ha estat una precipitació destacada on menys ha plogut. Això sí, ha estat a la costa de Barcelona, de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre. Han quedat una mica més al marge d'aquesta situació de tempestes tan fortes.
Amb tot el que hem estat parlant, de sempre que plou és allò on ens preguntem, això haurà servit d'alguna manera per la sequera?
Jo crec que tot hi ajuda, tot i que aquestes quantitats ens haguessin anat millor en zones de capçalera. A Sant Salvador de Guardiola, per exemple, doncs aquesta aigua no s'aprofita per embassaments, perquè els rius, a més, quan plou tan fort, creixen molt ràpid i tota aquesta aigua se'ns escapa. Però hem de dir que per als boscos, per exemple, és una bona notícia, i fins i tot pels embassaments. Es creu que al llarg del cap de setmana poden anar pujant perquè també ha plogut en zones de capçalera, per exemple al Pirineu de Lleida, també al Llobregat, al Ter i Sau, que tota la setmana havia estat estabilitzat a un 31%, doncs ara ja, només amb aquestes pluges, pràcticament frega el 32%. I de ben segur que al cap de setmana seguirà pujant una mica aquest nivell d'aigua embassada.
I avui què? Avui continuen les pluges o més tranquil·litat?
Avui més tranquil·litat. Sí que hem de dir que encara tenim restes d'inestabilitat, que farà que el dia estigui mig tapat entre Barcelona i Girona, on encara es poden escapar alguns ruixats, especialment a la tarda. De fet, tenim avisos activats per intensitat de precipitació a les comarques de Girona i també al nord de Barcelona, però no s'espera que tinguin la importància de les pluges de les últimes hores. Per tant, dia, podríem dir, més tranquil, sobretot si ho comparem, com dèiem, amb aquestes últimes hores. I avui el que sí que destaca és la baixada de temperatures, que serà realment important. Recordem que diumenge passat fregàvem els 41 graus a Vinebre i que al principi de setmana també estàvem fregant els 40 en molts sectors de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Doncs avui ni tan sols arribarem als 30, només a la Costa Daurada, on bufarà vent de mestral, una mica rescalfat i tramuntant a l'Empordà, però el que dèiem, en conjunt, aquesta calor que fins i tot se situa per sota de la mitjana climàtica, una calor molt moderada, i per tant, en aquest sentit, tampoc s'espera que hi hagi aquesta xafogó a la costa que ens ha acompanyat en els últims dies. Tindrem aquest parèntesi que ens farà que respirem millor.
Cap de setmana, doncs, tranquil, però amb temperatures, sí, més aviat, no allò, una calor asfixiant.
Serà una calor continguda, pugen demà les temperatures i una mica més diumenge. Demà serà el dia de més estabilitat, amb més sol. A la tarda hi haurà nuvolades i algun ruixat en sectors de muntanya, però serà diumenge quan aquests ruixats de tarda agafaran una mica més d'extensió. El que dèiem, les temperatures pugen, però tindrem valors de 28 a 33 graus sense aquesta xafogor tan destacada a la costa i amb una calor, doncs, com dèiem, moderada, molt més suportable, que la setmana que ve anirà més, però que en cap cas arribarà als extrems de la calor que, amb la que havíem iniciat aquesta setmana.
Gràcies, Ramon. Ara bé, mentre en algunes zones de Catalunya aquestes últimes hores ja han caigut pluges torrencials, en altres indrets del gran mal de cap continua sent la sequera. On més es nota és al sud del país. Els pagesos del Baix Camp i del Penedès esperen aigua del pantà de Riu de Canyes per regar aquest estiu, però primer cal garantir que n'hi ha per beure i a hores d'ara l'embassament no té aigua per tothom. Des de Tarragona, Sílvia Barbís.
Avui hi ha una reunió entre ajuntaments i l'Agència Catalana de l'Aigua que avalua buidar el pantà per regar els avellaners del Baix Camp i del Penedès. Però ara mateix això no és viable, segons fonts del Departament d'Agricultura, perquè el pantà passaria dels 0,34 hectòmetres cúbics actuals a 0,26 i l'aigua sobrant no tindria prou qualitat per al consum humà. Així que municipis com Riu de Canyes i altres que s'abastixen de l'embassament tenen prioritat o cal garantir fonts alternatives. Mentrestant, els regants calculen que fins a finals d'agost no estarà enllestida l'obra que ha de permetre bombejar l'aigua de la depuradora de Reus a la xarxa de la comunitat de Riu de Canyes. Per tant, afronten unes setmanes crucials en què caldrà fer filigranes si no plou.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Són les 8 i 11 minuts. Avui falta just una setmana perquè comenci oficialment la campanya de les eleccions espanyoles del 23 de juliol. I en les últimes hores els candidats se les han tingut pels debats electorals que s'han de celebrar precisament durant aquesta campanya. Fins ara n'hi ha dos de convocats, però Alberto Núñez Feijóo no té intenció d'anar a cap dels dos. El líder del PP s'ha esborrat de tots els debats, excepte del cara a cara a Tres Media, malgrat que els altres tres grans candidats, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz i Santiago Abascal, sí que han acceptat les invitacions dels mitjans que els convoquen. El primer debat a 4 organitza la SER, està previst pel 14 de juliol, i el segon, el de Televisió Espanyola, s'hauria de fer només 4 dies abans de les eleccions. De moment, els mitjans els mantenen, tot i l'absència confirmada de Feijóo, però Vox també es podria acabar despenjant del primer, el de la SER. Els de Abascal l'han posat en guaret i només donen per feta el 100% la seva assistència al de Televisió Espanyola. Això malgrat que reconeixen que el PP, amb la seva negativa en els debats, els ha fet un favor perquè els ha convertit en l'única veu de la dreta a Madrid. Jordi Armenteres.
Sí, d'aquesta manera els debats seran a 3. PSOE, Vox i Sumar, el mateix Feijóo ahir deia que això no va dels 4 candidats, sinó que va d'ell o d'ell amb Sánchez i els seus socis, que el plantejament del debat a 4 no té interès.
Que estamos dispuestos a comparecer, assistir al debate a 7 que Televisión Española ha planteado y que creo que acierta, porque realmente esto no va de 4, esto va o de 1 o de 5, no va de 4.
Televisió Espanyola va tirar pel dret, va anunciar el debat acceptat per PSOE, Vox i Sumar, el grup PRI se va fer el mateix després. No seran els únics, el 13 de juliol també hi ha un debat a Televisió Espanyola amb portavors parlamentaris de PSOE, Vox, Sumar, Esquerra, PNB i Bildu. I no està clar si el PP hi anirà, Feijóo condiciona a que sigui amb líders i no amb portaveus. Abans de tot això, el que sí que hi haurà és l'únic cara a cara, 10 de juliol, al quart dia de campanya, Antena 3.
Per cert, que encara cueix a l'entrevista de Feijóo dimecres a la nit a l'Hormiguero, també Antena 3. El candidat del PP va patinar quan va assegurar que havia vist un anunci que oferia un quilo de taronges a 12 cèntims. En realitat, costen entre 10 i 20 vegades més. Doncs bé, ahir Feijóo es va excusar i va assegurar que ell parlava del preu de cost.
La naranja de mesa, la más común, se estaba pagando a la agricultora 0,12 y la bolsa de plástico vale 0,15. Reitero el dato. Yo no he dicho que eso es precio venta al público. Lo que he dicho es que lo que está cobrando un agricultor por un kilo de naranjas en la comunidad valenciana es menos que lo que cuesta una bolsa de plástico.
En aquella mateixa entrevista, Feijóo també va revelar que qui serà, diu que ja sap qui serà la seva vicepresidenta del govern espanyol si guanya. Un anunci que amagava en el fons un dard a Santiago Abascal perquè el descartava automàticament com a futur vicepresident. Doncs bé, el líder de Vox es va afanyar ahir a respondre-li.
Salgo a ganar las elecciones y me presento a la presidencia del gobierno. No me presento a la vicepresidencia del gobierno.
Abascal, per cert, que continua liderant la seva particular croada contra el col·lectiu LGTBI. Ahir va tornar a fer una crida als dirigents del seu partit perquè despengin les banderes amb l'arc de Sant Martí de tots els ajuntaments, parlaments o governs autonòmics on toquin poder.
Yo creo que en las instituciones solo tienen que estar las banderas que representan a todos y exclusivamente ninguna otra. No tiene que haber bandera de ningún tipo de colectivo, de ninguna asociación, ni banderas extranjeras, me da igual que sea la del Sáhara o la de Palestina. En las instituciones tienen que estar únicamente las banderas legales. No es cuestión de lo que nos moleste o lo que nos guste.
El líder de Vox encara va anar més enllà i va acusar el col·lectiu LGTBI, que qualifica de lobby, de corrompre menors a les escoles. Tot plegat, mentre la reforma laboral també ha tret el cap en les últimes hores a la precampanya. Recordeu que es va aprovar fa un any i mig, al febrer del 22, amb el vot en contra del PP, que aleshores dirigia Pablo Casado. Doncs bé, el seu successor al capdavant del partit, Núñez Feijó, ahir va esmenar la plana a Casado i va sorprendre tothom assegurant que la reforma de Yolanda Díaz li agrada.
Entiendo que esa reforma sustancialmente es una buena reforma. Es la reforma laboral del Partido Popular con algunos ajustes, con consenso sindical y patronal, y para mí eso es muy importante.
Però el cert és que la reforma va estar a punt d'estavellar-se al Congrés perquè el PP va convèncer els dos diputats d'UPN que hi votessin en contra, malgrat que la direcció del partit havia arribat a un acord amb el PSOE per donar-hi suport. Si la llei va acabar tirant endavant, va ser per l'error d'un diputat del PP, ho recordareu, Alberto Casero, que es va equivocar a l'hora de prémer el botó. Pablo Casado es va excusar en aquella ficada de pota per concloure que la reforma no s'havia aprovat democràticament i que s'havia de derogar. Però tot això no va passar i un any i mig després l'artífex d'aquella llei és la candidata de Sumar. I ha aprofitat les declaracions de Feijó per socapar en aquella espifiada de Casero. Aquesta nit Díaz ha tornat a donar les gràcies a l'exdiputat del PP pel seu error, però ha qüestionat el discurs de Feijó sobre la reforma laboral. Yolanda Díaz ha alertat en una entrevista a La Sexta que el líder del PP no deixarà la normativa tal com està si guanya les eleccions.
De hecho, el señor Feijóo ha dicho hoy que no la va a derogar, o sea que bueno.
Bueno, que iba a hacer unos ajustes, cuidadito.
Bueno, a ver con los
y yo ajustes. Sé dónde están los ajustes, Wyoming, hazme caso.
En la mateixa entrevista, Díaz també va tornar a advertir del retrocés de drets que implicaria que governés la dreta. L'acusa de fer política antifeminista i assegura que Vox ha iniciat una guerra de sexes.
La extrema derecha quiere convertir el feminismo en una guerra de sexos. Frente a la guerra de sexos del matón de Abascal, lo que hace el feminismo es dar más derechos y más libertad a los hombres y a las mujeres. Por tanto, frente a la guerra de sexos de la extrema derecha que compra el señor Feijóo, el que no sabe sumar ni multiplicar, pues creo que está el feminismo, que es la herramienta emancipadora que gana derechos y libertad para los hombres y para las mujeres.
I també va defensar així que Vox té al·lèrgia a la llibertat.
A día de hoy, ¿qué cree que le da más miedo a la derecha? ¿La ETA o las tetas? Vaya pregunta.
Yo creo que las tetas y la ETA al nivel, o sea, además lo mezclan todo. En fin, son capaces de, en una misma frase, meterlo todo junto. Sí, les da miedo todo. Les da miedo la libertad, si es una cosa enfermiza.
Per cert, que els últims mesos la dreta ha popularitzat un eslògan contra Pedro Sánchez, que te vote chapot, en referència precisament al terrorista d'ETA que va assassinar Miguel Ángel Blanco o Gregori Ordóñez. És un lema que pretén recordar la suposada aliança entre el PSOE i Bildu per tirar endavant algunes lleis claus d'aquesta legislatura. Doncs bé, els últims dies havien aparegut a Castelló uns cartells amb aquest eslògan en vermell. No el signava cap partit, però la Junta Electoral ha ordenat retirar-los perquè entén que són propaganda electoral. A més, també ha demanat a l'empresa que els ha imprès que aclareixi qui en va fer l'encàrrec. El PSOE havia presentat denúncia perquè ho considera un atac a la democràcia i recorda que familiars de les víctimes d'ETA també han demostrat a PP i Vox que deixin de fer servir aquest eslògan. I encara un altre detall interessant d'aquestes eleccions que publica aquest matí El País. Atenció a la dada. Cap dels quatre grans partits d'Espanya ha estat capaç de tancar una llista paritària de cara al 23 de juliol. És a dir, en totes les candidatures hi ha més homes que dones. El PP, PSOE i Sumar tenen al voltant d'un 40% de dones a les seves llistes, mentre que Vox no arriba ni al 30%. Això és un clar incompliment de la llei electoral que obliga a totes les formacions a tenir almenys un 40% de candidats de cada sexe. De tot plegat, escoltem ara el comentari del periodista del Punt Avui a Madrid i col·laborador del Món a RAC1, David Portabella.
La petita electoral per debatre es mesura sovint per la necessitat d'arriscar i de remuntar. I Alberto Núñez Feijóo viu millor a la defensiva i esperen que la Moncloa caigui per decantació natural. La nit catòdica li dona la raó, perquè quan s'exposa al sol del prime time, rellisca amb el preu del quilo de taronges o bé condemna el cost d'una bossa de plàstic sense saber que els 15 cèntims van ser fixats al BOE per Mariano Rajoy. L'última ironia és ara que respectarà la reforma laboral que el PP va votar en contra, com si resultés que Alberto Casero era l'únic lúcid que va votar bé i la resta fossin els equivocats. Qui ja no trepitja el búnquer de la Moncloa és Pedro Sánchez, que visita trinxeres enemigues amb la naturalitat d'un turista. El polític que millor reneix davant les inclemències comença a gaudir del moment, i més quan Pablo Motos li regala la benedicció dels indults als presos del procés. El Marc ja no és l'infame que te vote chapote i ara es parla de banderes, sí, però de les LGTBI. El partit està obert.
Gràcies, David. Mentrestant, a Catalunya hi va sacsejar la precampanya una altra decisió de la Junta Electoral Central. L'òrgan havia de decidir si els drets electorals de Junts i del PDeCAT es repartien a parts iguals entre tots dos partits o si els entregava a un dels dos. I finalment va optar per cedir-los tots al PDeCAT. La raó? Que aquests dos partits es van presentar plegats a les últimes eleccions al Congrés, però van partir peres a mitja legislatura i ara hi concorren per separat. La decisió donarà més visibilitat al PDeCAT, però perjudica Junts, que es queda sense drets a una setmana que comenci la campanya. Ara bé, la candidata del partit, Míriam Nogueras, està convençuda que no els afectarà gens i recorda que tenen altres vies per arribar als seus votants. En parlàvem a una RAC1.
I estem acostumats a tot això. Nosaltres ens espavilarem i hi ha molts canals per on poder explicar a la gent, molts canals que arriben a moltíssimes persones, a milers de persones. Tenim una campanya que està bé, que ens ha agradat molt, que portem temps preparant-la i el dilluns la presentem i estem segurs que no passarem desapercebuts i que la gent ens veurà i que la gent ens escoltarà. Estem convençudíssims d'això.
Per la seva banda, el candidat del PDeCAT al Congrés, Roger Montañola, defensa que la Junta Electoral no perjudica Junts, sinó que es limita a complir amb l'acord que van signar tots dos partits el 2019 abans de les últimes eleccions. Això sí, va deixar clar que vol que Junts sigui als debats electorals per poder-los confrontar, ho deia també el món a RAC1.
Evidentment que hi ha de ser Junts als debats. És que jo prefereixo que sí. És que jo vull confrontar directament amb Míriam Nogueras. Jo vull dir les coses clares i a la cara. Jo no me n'amagaré gens ni mica per defensar allò que el nostre projecte polític diu. O sigui, per tant, ho prefereixo totalment que hi siguin els debats. I seran.
Junts ara medita si recorre la decisió de la Junta Electoral al Tribunal Suprem o no. I a nivell polític, avui l'actualitat també passa per l'Audiència de Barcelona. Carles Puigdemont declara com a testimoni el judici a l'exconseller d'Interior Miquel Buch. En una compareixença per videoconferència, el president haurà d'aclarir què feia al seu costat el sergent dels Mossos Lluís Escolà mentre estava contractat com a assessor del conseller. Segons la Fiscalia, li feia d'escorta i la figura d'assessor era només una enganyifa, Benet Íñigo.
Puigdemont declararà per videoconferència a petició de la defensa del mosso a qui demanen 4 anys de presó. A l'exconseller li demanen 6 per suposadament haver-lo contractat, sabent que l'objectiu real era fer tasques de seguretat a Bèlgica. Un extrem que ahir els alts càrrecs del departament van desmentir. Per exemple, l'exsecretari general Brauli Duart va assegurar que desconeixien que viatgés tant a Brussel·les, però en tot cas subratlla que ho feia com a activitat personal.
Jo no em tenia constància d'aquests viatges, bàsicament perquè aquests viatges, com que els feia a títol personal, nosaltres no en teníem notícies. Si hagués demanat algun tipus de compra de bitllet o despeses de dietes per aquí sí que haguessin tingut un coneixement directe.
Diu que el van fitxar perquè el conseller necessitava algú amb coneixement intern del cos de Mossos. A més, qui era cap del gabinet de Buch, Pere Ferrer, rebat l'acusació que el sergent no visitava mai el departament.
En cas de que no el pogués localitzar presencialment, ell sempre estava disponible telefònicament. La feina d'assessorament no la vinculo i no l'he vinculat mai a la presencialitat, sinó a la disponibilitat.
També va defensar l'utilitat dels informes que, segons els investigadors, en canvi, eren molt pobres. A més de Puigdemont, avui també declara el seu empresari i amic Jami Matamala.
Les últimes hores també ha portat cua la decisió de l'Agència Policial Europea, l'Europol, que ha inclòs l'independentisme català i el basc en el seu informe anual de terrorisme. Concretament, el situa dins dels grups més actius i violents, paraules textuals, dels moviments separatistes a l'estat espanyol. Esquerra denuncia que darrere hi ha una campanya d'intoxicació per part de la Moncloa i el cas és que la mateixa Europol ha apuntat com a responsable l'estat espanyol. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
Europol defineix l'independentisme català i basc com els moviments més actius i violents en l'escena separatista espanyola. Ho recullen en un paràgraf curt dins d'un informe de 94 pàgines. Diu que aquests moviments recullen posicions separatistes i d'extrema esquerra i que enfoquen el seu discurs en missatges en contra de l'estat espanyol i les seves institucions. L'eurodiputada d'Esquerra, Diana Riba, va preguntar ahir al Parlament Europeu al subdirector d'Europol sobre la metodologia feta servir i Jean-Philippe Lecouf se'n va rentar les mans i va dir, atenció, que ells recullen informacions que els proporcionen els estats membres.
Les dades de l'informe ens les proporcionen els països. Europol verifica la veracitat, però no en fem una classificació. El dret i el marc legal de cada país és diferent i, per tant, és l'estat qui ens clarifica el fet que ens vol presentar.
Diana Riba, per tant, va acusar l'estat espanyol de criminalitzar moviments que de manera pacífica s'oposen al règim del 78. De fet, Europol relaciona relaciona l'independentisme català i basc amb gent amb un profund descontentament social i amb sectors més vulnerables d'una societat.
I per certa, atenció a això que explica avui el Confidencial. Espanya utilitza 8 programes espia diferents i un d'aquests és propi. El van carregar el mateix estat espanyol a una empresa que es diu Molitium Industries, amb seu a Toledo. Ho assegura un informe del grup pirata del Parlament Europeu. El programari infecta els telèfons mòbils a través d'un SMS, igual que Pegasus, i permet controlar tota l'activitat del mòbil, fins i tot escoltar converses. Segons l'informe del grup pirata, es va desenvolupar amb diners públics i subvencions europees. 8 i 24 minuts, obrim plana internacional a França, perquè els aldarulls per la mort d'un jove de 17 anys a mans de la policia van guanyant intensitat cada dia que passa. Aquesta ha estat la tercera nit d'aldarulls i la violència ha arribat a límits que fins ara encara no s'havien vist. N'és una bona prova la xifra de detinguts, 420 a tot el país, més de la meitat a París. També crida l'atenció que la majoria són adolescents, d'entre 14 i 18 anys. La violència de les protestes ha desbordat la policia, grups d'incontrolats han cremat vehicles i fins i tot han calat foc a les façanes d'alguns edificis. També han saquejat comerços i s'han enfrontat amb la policia. Els incidents més greus han estat a la perifèria de París, a ciutats com Clichy-sous-Bois, on els manifestants han calat foc a l'entrada de l'Ajuntament. També n'hi ha hagut a altres ciutats del nord, a Roubaix, on un foc ha provocat que es calcinés diversos edificis, o a Estrasburg, on els manifestants han cremat algunes escoles, malgrat que, de fet, les imatges dels aldarulls s'han repetit a gairebé totes les ciutats del país. A les xarxes socials també s'han pogut veure homes passejant-se per París amb fusells i motosserres i fins i tot tallant fanals o robant un camió de bombers. Tot plegat ha col·lapsat les línies d'emergència i això que el Ministeri de l'Interior havia desplegat 440.000 agents arreu de França, un dispositiu històric. Corresponsal de RAC1 a París, Laia Forés.
La violència s'ha estès per tot França i amenaça en convertir-se en una crisi similar a la del 2005, quan dos joves van morir quan fugien de la policia. Aleshores, com ara, les víctimes eren francesos d'origen estranger i vivien a barris populars de la banlieue parisenca. Per evitar noves escenes de caos, dos municipis propers a la capital francesa han decretat un toc de queda des de les 9 de la nit fins a les 6 del matí, almenys durant 3 dies. A la capital i a la seva àrea metropolitana, el servei de bus de tramvia va quedar interromput ahir a les 9 del vespre per a evitant els incidents. Aquest dijous la justícia francesa va decretar presó provisional pel policia que va disparar contra l'adolescent de 17 anys, tal com havia reclamat la fiscalia. L'advocat de l'agent empresonat veu en la petició de la fiscalia la ingerència del govern que intenta calmar els ànims al carrer.
I a més de tot plegat, algunes veus dels mitjans francesos critiquen avui que Emmanuel Macron decidís anar al concert d'Elton John a París mentre el país vivia la segona nit d'aldarulls. Les últimes hores han aparegut a les xarxes diversos vídeos que demostren que el president francès va assistir amb la seva dona a l'últim dels tres concerts que el músic britànic va fer a la capital francesa. I a Grècia anem coneixent nous detalls del naufragi que fa dues setmanes va deixar una vuitantena de morts oficialment i almenys mig miler de desapareguts davant les costes del Peloponès. Les novetats que hem sabut fan posar la pell de gallina. Diversos supervivents acusen ara la Guàrdia Costanera grega de ser la culpable de l'enfonsament del vaixell que estava ple a vessar de migrants, que hi anaven unes 750 persones. El país ha parlat amb alguns dels poc més de 100 supervivents del naufragi i tots ells asseguren que les autoritats gregues van atendre'ls i van intentar remolcar la nau fins al port més proper, però que ho van fer a tanta velocitat que l'embarcació va acabar volcant. I això no és tot. Mentre el pesquer s'enfonsava i els passatgers intentaven aferrar-se a alguna banda, la Guàrdia Costanera va presenciar l'escena sense immutar-se. No van moure ni un dit durant una bona estona fins que al cap d'uns minuts van donar el senyal d'alarma. Alguns dels testimonis creuen que va ser un accident, mentre que altres sospiten que ho van fer expressament per evitar l'arribada de migrants a les costes gregues. També expliquen que ho van gravar tot amb el mòbil, però que no poden aportar les imatges com a prova perquè la policia grega ha confiscat tots els telèfons. 8 i 28 minuts, hem de parlar d'un nou crim masclista a Catalunya, el sisè des que va començar l'any. Aquesta vegada ha estat a l'Hospitalet de Llobregat. L'autor és un home a qui s'acusa d'haver matat la seva parella llançant-la al buit des de casa seva. Va passar la setmana passada, però fins dimecres els Mossos no el van poder detenir. L'home no tenia antecedents per violència masclista, tot i que inicialment la policia no va trobar indicis de criminalitat al cadàver, al cap d'uns dies va ordenar-la la detenció després de parlar amb diversos testimonis i amb l'entorn de la dona. Dimecres l'home es va presentar als jutjats de l'Hospitalet i allà els Mossos el van detenir. El jutjat l'ha enviat a presó provisional i li ha retirat la custòdia del fill que tots dos tenien en comú. Ahir a la tarda, a la plaça de l'Ajuntament de l'Hospitalet, s'hi va fer un minut de silenci per condemnar el crim. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge, va aprofitar per carregar contra el PP pels pactes amb Vox.
I un últim missatge a tots aquells que neguen la violència masclista, algun dels quals tenen els nassos d'estar plantats en aquest minut de silenci quan en els governs que estan conformant en molts territoris neguen la violència masclista, retiren recursos o treuen punts liles i, per tant, no només menyspreen a les dones, sinó que estan posant en risc la vida de les dones.
Recordem que les persones que siguin víctimes d'un possible cas de violència masclista poden demanar ajuda als telèfons 016 i 900-900-120. Per cert, que el Tribunal Suprem ha anul·lat la condemna a un home que va estar 15 anys empresonat per error. L'Audiència de Barcelona el va confondre amb un violador, tot i que existien informes policials que descartaven que fos ell. I, de fet, la Fiscalia no va revisar la seva condemna, tot i que ara s'ha demostrat que va estar 15 anys empresonat per error. Va passar l'any 92, quan l'Audiència de Barcelona el va condemnar a 24 anys de presó per dos delictes de violacions. El tribunal, que llavors presidia l'actual ministra de Defensa, Margarita Robles, va basar la sentència únicament en la roda de reconeixement, perquè no va tenir en compte un informe de la policia científica que indicava que les restes de semen que ens van trobar a la roba de la víctima no eren de l'home. I al cap de 7 anys la Fiscalia en va demanar l'índult, però el govern espanyol no li va concedir. Finalment, l'home va sortir de la presó el 2006 amb 3 quartes parts de la pena complertes. I déu-n'hi-do el testimoni que ha tingut aquesta nit al 9C de RAC1. La Nova Llunesta ha parlat amb una noia de 22 anys víctima de violència masclista dins l'àmbit de la parella. L'Emma, amb un nom fictici, reconeix que no va detectar les alarmes sobre com era realment la persona amb qui estava.
Si tu ja tens les eines, potser amb una mínima alerta ja ho notes, però jo crec que alertes hi ha. Quan estàs amb aquesta persona que d'alguna manera acabarà abusant de tu, ja sigui psicològicament, físicament, el que sigui, segurament ja hi ha alertes. Però bueno, jo no les veia, no les vaig veure fins al final.
L'Emma ara es recupera en un dels serveis d'intenció especialitzada en aquest tipus de violència, Pep Tormos.
Va trigar un any i mig a explicar el que li passava a la seva mare i la reacció en un primer moment no va ser bona.
El primer que vaig rebre van ser crits, enfadada de... però com no em vas trucar, aquell dia, com no vam anar als Mossos o el que sigui. Però el dia següent, ja pel matí, es va aixecar, no em va dir res, em va buscar, em va abraçar i ja tot va anar bé.
Des de fa 2 anys, l'Emma rep l'atenció del CIE de Granollers. Diu que des de llavors ha canviat molt.
Abans potser cedia molt amb el que deia la meva parella, vol tenir relacions sexuals, jo no tinc ganes, bueno, vinga, va, cedeixo. Ara ja no, és com, no, és que no vull. En algun moment voldré, com sempre, i ja ho farem. Però ara no vull perquè ho he de fer, si després estaré potser plorant o amb ansietat, no em val la pena. I abans, doncs, m'era igual passar per aquell trago de, bueno, doncs ja dormo amb ansietat o dormo malament.
En aquest mateix centre de Granollers, l'any passat es van atendre 844 dones, de les quals 45 són adolescents.
Avui també tenim més detalls de l'últim cas d'agressió sexual al Màgic de Badalona. El País avançava ahir que els Mossos van detenir un home de 23 anys que practicava una fel·lació a un nen de 13 al pàrquing del centre comercial. Doncs bé, avui La Vanguardia i El Periódico expliquen que el menor feia dies que buscava algú amb qui mantenir relacions sexuals a través de les xarxes socials i que ho feia ocultant la seva edat real. Fonts policials havien explicat que tots dos es van citar per fer un cafè al Màgic i després van accedir a l'aparcament on el noi major d'edat li va fer una fel·lació. El cas se suma a la llista de 8 agressions sexuals que s'han registrat l'últim any a Badalona, i això ha multiplicat l'impacte de la notícia. Però ahir a la tarda l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, descartava que hi tingués res a veure. Albiol entén que el degoteig d'agressions sexuals grupals hagi creat una sensació d'alarma, però subratlla que el cas que vam conèixer ahir és d'un caire molt diferent.
Amb un fet diferencial important des d'un punt de vista de la tranquil·litat de la població de Badalona. Han funcionat els serveis de vigilància del centre comercial i, insisteixo, no és una relació forçada, sinó que sembla que ha estat consentida.
Tot i que encara que el viol desvinculi l'últim episodi de tota la resta, el cert és que RAC1 s'ha passejat pel màgic de Badalona i ha constatat que algunes noies ara reconeixen que els fa por al centre comercial, que va ser escenari d'aquestes violacions. Diverses adolescents han explicat a RAC1 que després de les tres violacions múltiples que hi ha hagut, ja no hi van mai soles.
Jo em vaig sentir molt insegura i, de fet, vaig deixar de venir durant un temps.
Jo no volia venir. Vaig amb ell perquè, si no, no vindria sola.
Alguns cops dona por venir. I més si és... Hem quedat directament aquí, però què passa si arribo abans i estic sola una estona?
Ja no vinc tant, perquè sempre vinc acompanyada quan vinc. Però sí que sempre hi ha la por aquesta de no et quedis sola.
Per aquest motiu, malgrat que ja s'han aplicat mesures, creuen que hi hauria d'haver més seguretat, Anna Salvador.
Aquestes noies tenen entre 12 i 25 anys, segueixen anant al màgic, però totes expliquen que només hi van acompanyades d'un grup d'amigues, de nois o dels seus pares. A més, expliquen a RAC1 que ara van molt en compte, per exemple, a l'hora d'anar al lavabo.
Jo intento no entrar al lavabo directament.
La meva mare diu que no vagi al lavabo sola i que sempre, quan ella no estigui o està en un altre lloc, que el pare m'acompanyi al passadís.
Vergonya, però em faig acompanyar a la meva parella que m'acompanyi a la porta del lavabo fins que surti. Per si de cas.
Algunes noies també asseguren que coneixien els agressors o les víctimes de les violacions i que això els ha afectat especialment. Però més enllà, tot això també ha afectat les botigues. Molts treballadors del centre asseguren que l'impacte mediàtic fa baixar les vendes.
Que no veien tanta afluència de públic com abans. En general, inclús a les nostres vendes també. Molta gent no ho veia. Abans al millor veníem amb les nenes, oh, doncs fem una volta o el que sigui, fes una volta i tornes. Ja les mares no deixen que vagin les seves filles soles.
Les vendes baixen bastant. La gent no ve. Té por. És molt desagradable. Jo em poso la pell de la gent i jo soy mare i aniria a un sitio que sigui més segura. Més de res, a la meva filla li diria no vagis.
En els darrers mesos s'han denunciat tres agressions sexuals múltiples al màgic de Badalona.
De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa la periodista del diari El País i col·laboradora del món a RAC1, Rebeca Carranco.
No aparentava la seva edat. Era ell qui buscava sexe. L'altre xaval no sabia que era menor. Els dos volien mantenir relacions sexuals. Des d'ahir repeteixen com un mantra tota una colla de justificacions que venen a dir que la detenció d'un jove de 23 anys per agredir sexualment un de 13 al pàrquing del màgic de Badalona no és per tant. Obliden que el consentiment sexual en menors de 13 anys no existeix, perquè són nens i perquè protegim els nostres infants encara en procés de maduració. Els mateixos arguments que ens haurien de servir per entendre que un menor de 13 anys no és responsable penalment quan comet una agressió sexual. A qui hem d'exigir explicacions i responsabilitats és als seus pares, que han d'inculcar valors, educació i límits. La resta és un terreny llefiscós que pot servir per justificar la pederàstia. I que de nou estiguem parlant d'una agressió sexual al màgic és preocupant, però amb una dada positiva. Són els seus propis vigilants de seguretat qui detecten el que està passant. Alguna cosa ha millorat.
Gràcies, Rebeca. I a Barcelona, l'Escola Pia demana perdó per haver amagat 25 anys d'abusos sexuals a menors per part d'un escolapi. Es tracta de Manel Sales, que hauria comès els abusos entre els anys 1980 i 2005 al Senegal, on exercia de missioner. L'entitat religiosa en va tenir coneixement el mateix 2005, però no ho ha portat a la fiscalia fins ara. Qui va denunciar el cas va ser un grup de catalans vinculat al país africà. Tot i això, l'Escola Pia no en va dir res a la justícia i simplement va apartar Sales de les tasques amb menors, però li va permetre continuar exercint com a rector i com a secretari provincial. El portaveu de l'Escola Pia de Catalunya, Jordi Vilà, admet a RAC1 que no saben quantes víctimes hi ha.
Intuïm que no va ser durant tota la seva estada, però intuïm que n'hi ha més d'una. De fet, ell, en la seva confessió, en manifesta més d'una, però som incapaços de donar-vos un número exacte, perquè el fet d'arribar a conèixer les víctimes a Senegal és molt difícil.
No va ser fins l'any 2019, arran d'una nova denúncia, que Roma el va expulsar definitivament de la institució eclesiàstica i la direcció actual de l'entitat demana perdó a les víctimes i assegura que col·laborarà amb la fiscalia si obre una investigació. Però de casos d'abusos, malauradament, en escoles n'hi ha molts més. Avui el periòdic on avança un altre ha parlat amb un exalumne de l'escola Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat que denuncia que va ser víctima d'abusos sexuals en aquest centre als anys 60, quan l'escola era dels missioners del Sagrat Cor. Assegura que un dels docents, que no era religiós i a qui recorda com el professor Gómez, els feia tocaments als genitals a ell i a altres alumnes quan els cridava a la seva taula per corregir els treballs. L'home ha decidit denunciar els fets perquè ara se sentia preparat, tot i que sap que ja han prescrit i que tampoc sap si el professor és viu. 8 i 37 minuts, 3 minuts i continuem repassant més notícies.
Caminante, con tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Camins Naturals d'Espanya. Tria el teu camí. Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Gobierno d'Espanya.
El meu orgull més gran és haver educat el meu fill en la tolerància i veure com els més joves continuen una lluita que vam començar fa molt de temps.
El meu orgull més gran és l'exemple que he rebut del meu avi.
Aquest 28J celebrem l'orgull de totes les persones que ens han guiat fins aquí. Dia Internacional per l'Alliberament LGBTI+. L'orgull més gran. L'orgull que ens fa créixer. Generalitat de Catalunya.
Aquesta setmana a Dia, la síndria ratllada amb un 20% de descompte per només 0,79 al quilo. A botigues i a dia.es.
Troba Lidl des d'aquest dissabte el robot de cuina Messier Cuisine Smart. Wifi, control per veu, 10 programes automàtics i més de 600 receptes. Aconsegueix el teu robot de cuina ara per tan sols 399,99. T'estalvies 80 euros. Lidl, marca la diferència.
Aquestes trucades són incidències reals.
Doncs mira, sóc a la meitat de la peça, no sé dir-te on.
És que jo, el problema és que jo no sé on estic.
Doncs no et sé dir.
En aquests moments, quina assegurança de cotxe triaries? Mafre 24/7 en acció. Ara, demana la grua des de la teva app i et geolocalitzem a l'instant.
Mirin com corren aquestes lentilles cap a General Òptica. Estan entrant a tota velocitat. Com es nota que és la seva setmana?
Vine a The Lentilles Week de General Òptica. Aquesta setmana tens un 40% de descompte en totes les lentilles. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Vine a Aldi i gaudeix avui i sempre de preus baixos, com a iogurt ecològic amb Muesli a només 0,69. I recorda, segueix posant tiquets i acumulant plans amb el Super 50 d'Aldi. Per cada compra de 50 euros o més, guanyes 50 euros en oci, viatges, benestar. Més informació a Aldi.es. Preus sempre baixos. Preus així d'Aldi.
Sabies que a WIC Barcelona els profes em coneixen pel meu nom? I que gaudim de convenis amb universitats de molts llocs del món i fem pràctiques a les millors empreses? A WIC Barcelona viuràs una experiència universitària única. Encara hi ets a temps, aprofita les últimes places. Informa-te'n a WIC.cat. WIC Barcelona, driving values forward.
Menjar gelat i estalviar molt? No tens excusa. Fins al 26 de juliol a La Sirena, els teus gelats preferits amb descomptes de fins al 50% en la segona unitat. Tria congelat, tria La Sirena.
Vols guanyar un avió amb el teu nom escrit i un any de vols gratis per estar free in the sky? Doncs grava't simulant que estàs free in the sky i guanya un any de vols free in the sky. Ves a l'Instagram o TikTok de Vueling i descobreix com participar-hi.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN. Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
8:41. A Tarragona ha aparegut un cos mutilat sense cames ni braços a la platja del Miracle. El cadàver, arrossegat pel mar, s'ha trobat en un estat avançat de descomposició i la policia judicial de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació, però encara no sap ni la identitat de la víctima. Tot i això, els primers indicis apunten que el tors podria pertànyer a una dona. Ara bé, és difícil de saber perquè les restes estan en molt mal estat de conservació. De fet, els investigadors creuen que la persona podria haver mort fa temps. El cos el van trobar uns banyistes que eren per la zona i que van trucar a la policia. A hores d'ara, totes les hipòtesis estan obertes. I a Cunit, una dona de 77 anys ha mort ofegada a la platja. El 112 va rebre la trucada d'emergència quan uns banyistes van treure la dona de l'aigua, però, malgrat els intents del Servei de Socorrisme i del SEM, no van poder reanimar-la. És la cinquena víctima a les platges de Catalunya aquest estiu. I el sindicat policial Jupol, molt vinculat ideològicament al PP i Vox, ha patit una dura desfeta a les eleccions sindicals de la policia espanyola. Ha perdut la meitat dels representants que tenia fins ara a la taula de negociació entre els agents i el Ministeri de l'Interior i ha deixat de ser el sindicat majoritari. En concret, ha passat de tenir una clara majoria amb 8 dels 14 seients a tenir-ne només 4. Des de Jupol argumenten la patacada dient que són víctimes del joc brut i les trampes del Ministeri de l'Interior. Però altres fonts sindicals apunten que la desfeta s'explica per la politització del sindicat els últims anys. Recordem que Jupol ha encapçalat aquesta legislatura nombroses protestes contra el govern del PSOE i, en particular, contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Més coses, l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia lamenta que moltes primeres visites al psicòleg es fan al cap de 3 mesos de demanar-les. En alguns casos, fins i tot cal esperar més temps, això, tot i que el termini recomanat és de només un mes. L'associació reconeix els esforços del govern per reduir les llistes d'espera, però avisa que el pla de xoc que ha començat a desplegar Salut encara trigarà mesos a fer efecte a la Laia Colomer.
El temps de referència per una visita preferent als centres de salut mental infantojuvenils és de 30 dies. Ara bé, des de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia asseguren que massa sovint aquest període s'arriba a triplicar fins als 3 mesos, un temps perdut que empitjora l'estat de salut de les noies amb trastorns de conducta alimentària. La presidenta de l'associació, Sara Bujalance, explica a RAC1 que amb una atenció més ràpida s'evitarien molts casos greus.
Si en lloc d'atendre-les d'aquí a 6 mesos o d'aquí 3, se les atén ara ja i se'ls dona la freqüència de visita i l'especialització adequada per poder reconduir tot allò, doncs molt probablement molts d'aquests casos milloraran sense necessitat, per exemple, de fer un hospital de dia o d'ingressar 24 hores.
El pla de xoc del Departament de Salut preveu que la llista d'espera per primeres visites sigui de només 15 dies, però fins l'any que ve no estarà desplegat del tot. Segons ha pogut saber RAC1, a l'abril les llistes d'espera al CESMIG eren de 19 dies pels casos preferents i de 40 pels ordinaris, unes xifres, però, que no distingeixen el motiu de consulta.
Tot plegat arran del cas que coneixíem ahir al món a RAC1, el d'un adolescent de 14 anys de Vilafranca del Penedès que pateix tant d'anorèxia com de bulímia. L'arrossega des de fa gairebé un any, però encara no ha aconseguit cap visita pel Centre de Salut Mental Infantojuvenil de Vilafranca. La data més propera que li ofereix és d'aquí a mig any. La seva mare, la periodista Mònica Hernández, va confessar que se senten totalment soles.
Ningú ha visitat a la meva filla quan necessiten, a més, una atenció multidisciplinar. És a dir, no n'hi ha prou amb què la visiti el psicòleg. Necessiten seguiment psiquiàtric, necessiten seguiment nutricional i necessiten una cosa que és molt important, atenció per al seu entorn, atenció a la família, sobretot, perquè jo em trobo que jo no sé com gestionar aquest problema. Tu tens una filla adolescent que no vol menjar i no la pots obligar a menjar i vas veient com es va degradant la seva salut.
Hernández també va denunciar que la Generalitat ha deixat de finançar l'únic centre especialitat en trastorns de conducta alimentària que hi havia a Vilafranca i per culpa d'això ha tancat i ara les famílies que hi anaven s'han quedat sense cap mena d'atenció al marge dels centres públics que estan col·lapsats. I mentrestant, bones notícies pels pacients que pateixen un càncer de pulmó. L'Agència Europea de Medicaments acaba de donar llum verda a un tractament contra aquest tipus de càncers que puja un 20% la supervivència dels malalts que fins ara tenien molt mal pronòstic. No es tracta només d'un fàrmac nou, sinó d'una nova estratègia per atacar la malaltia que és pionera del món i que s'ha dissenyat i provat amb la participació d'hospitals de Catalunya. Els investigadors calculen que anualment a l'Estat se'n podran beneficiar entre 6.000 i 8.000 pacients. Laia.
Sí, aquesta nova tècnica s'indica als malalts de càncer de pulmó que no es poden operar de bones a primeres. Són un terç de tots els casos. Si fins ara, abans de la intervenció, se sotmetien a quimioteràpia, la nova estratègia i afegeix també la immunoteràpia i els resultats canvien de dalt a baix. A gairebé 4 de cada 10 se'l redueix completament el tumor. Abans no arribaven al 7% i pràcticament tots es poden operar. Dos anys després, el 85% dels malalts estan vius, mentre que abans eren poc més del 60%. Els investigadors creuen que la supervivència a 5 anys es podria més que doblar. L'investigador principal de l'estudi, president del grup espanyol de càncer de pulmó, Mariano Provencio, diu a RAC1 que el canvi és tan radical que molts hospitals ja ho estan aplicant.
La evidència científica era tan robusta, tan fuerte, tan distinta en cuanto a lo que ofrecemos a los pacientes, que muchos hospitales ya lo hemos aprobado de forma estándar, hablando con las autoridades locales, i això ocorre també en Catalunya.
Tant l'EMA com l'Agència Nord-Americana de Medicaments ja l'han aprovat. Recordem que el càncer de pulmó és un dels més mortals.
I encara sobre càncer, l'Organització Mundial de la Salut estudia si l'aspartam és cancerigen. Es tracta de l'edulcorant més utilitzat en els refrescos baixos en calories. Ha encarregat dos informes a dos grups d'experts diferents que es publicaran a mitjans de juliol. Si es confirma el potencial cancerigen d'aquest edulcorant, l'OMS podria desaconsellar-ne el consum. 8:47, atenció a aquesta notícia. El nostre cervell està predisposat i programat per creure's mentides i, per tant, també les teories de la conspiració o les manipulacions en general. Ho conclou l'antropòleg del llenguatge Marcel Danesi, que acaba de publicar un estudi sobre per què els discursos de l'odi triomfen quan es fa servir el llenguatge adequat. La clau són les metàfores deshumanitzants i especialment l'ús de paraules com plagues, rèptils o paràsits en referència a persones estrangeres o a minories. I si aquestes metàfores es repeteixen constantment, la idea acaba fixada al cervell i ja és molt difícil desconnectar la relació. Per tant, una vegada les persones es comencen a creure mentides, ja és poc probable que canviïn d'opinió, fins i tot encara que se'ls ensenyin proves que contradiuen allò que creuen. I quan fa tot just una setmana que es va acabar el curs, l'inici del curs vinent a principis de setembre ja es preveu força mogut, tot plegat arran de la vaga que han convocat els tres principals sindicats d'educació de cara al primer dia de curs, el 6 de setembre. Ho van comunicar ahir, just abans que la nova consellera d'Educació, Anna Simó, comenci la seva ronda de contactes amb els sindicats. Els docents han volgut augmentar la pressió abans de la trobada amb Simó i ja l'han avisat que amb les bones paraules no en tindrà prou si els vol convèncer que desconvoquin la vaga, Udal Martínez.
De fet, alguns dels sindicats més importants, com professors de secundària o comissions obreres, no s'han sumat encara a la convocatòria de vaga perquè la troben precipitada. Simó començarà tot just avui la ronda de trobades amb el sindicat majoritari USTEC i la setmana vinent continuarà amb la resta. Però el mateix USTEC, la Intersindical i la CGT creuen que el canvi de to mostrat fins ara per la consellera no és suficient i li reclamen una proposta clara per revertir les retallades. En parlava la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
Si no hi ha d'haver cap canvi de dinàmica, que vagi més enllà de les bones paraules, perquè es canviï la cara, per nosaltres aquest no és el canvi que s'ha de produir i per això doncs ja anunciem la convocatòria de vaga i no la desconvocarem si no hi ha un acord.
Les prioritats dels sindicats continuen sent reduir les hores lectives dels professors que tenen més de 55 anys i recuperar el complement de sou a partir dels 6 anys i que ara no cobren fins al cap de 9 anys de docència.
D'aquesta qüestió escoltem ara el comentari que hi posa la periodista i col·laboradora del Món a RAC1, Eva Comas.
Ni 15 dies de gràcia li han donat alguns sindicats a la nova consellera d'Educació, Anna Simó, que ja li han convocat una vaga. És cert que les agrupacions de docents tenen dret de demanar que reverteixin les retallades, però fer-ho tan a correcuita i plantejar la vaga el primer dia de curs potser no és l'estratègia més oportuna. Hi haurà 9 mesos per davant per fer mobilitzacions, si cal. Tanta precipitació és una mostra que el sector educatiu està encès, però potser fora millor encarar d'entrada la negociació sense l'amenaça d'una vaga. De fet, cal pensar que l'anunci fa 2 dies que s'incorporaran 1.500 docents al sistema educatiu i el to conciliador de la nova consellera són signes que la negociació amb el departament pot destensar-se. En un moment tan delicat pel que fa a l'assetjament a les aules, a la comprensió lectora i a la mateixa llengua catalana, potser seria una mostra de responsabilitat per part dels sindicats donar una mica més de marge.
10 minuts i arribarem a les 9 del matí. Avui és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Atenció als despistats, si sou d'aquells que apureu a l'últim minut. Avui és l'últim dia. Aquest divendres acaba la campanya que va començar l'11 d'abril i al llarg d'aquest període l'agència tributària explica que ha gestionat gairebé 23 milions de declaracions. Per cert, que encara lligat a Hisenda, la Generalitat ha publicat la seva llista de morosos que inclou els que els deuen més de 600.000 euros en impostos propis i cedits. Hi ha 41 contribuents entre persones físiques, societats i empreses que deuen prop de 74 milions d'euros. L'empresa que deu més diners a l'Agència Tributària de Catalunya continua sent Play Badalona, una companyia que consta en liquidació i que s'havia dedicat a l'explotació de bingos. Deu a la Generalitat més de 10 milions d'euros. La segona i tercera amb més deutes són dues companyies d'aigües, Rec Madral i la subministradora d'aigua Riera de Cabanyes. Empreses del sector recreatiu, immobiliari i companyies d'aigua són les que més acumulen deutes amb l'agència catalana. La persona física que deu més diners és Montserrat Unanue Navarro, deu més de 3 milions d'euros. I si parlem d'impostos, Barcelona és la ciutat de Catalunya i d'Espanya on es paga més cara l'aigua, precisament per culpa de les taxes i els cànons. L'organització de consumidors OCU ha fet el rànquing i entre les 10 ciutats més cares també hi apareixen Lleida i Tarragona. A Girona, la factura de l'aigua també està per damunt de la mitjana estatal, Montse Martí.
La factura de l'aigua d'una llar amb un consum mitjà de 175 metres cúbics d'aigua, que equival al d'una llar de 3 o 4 persones, puja a Barcelona uns 520 euros l'any. L'OCU ha analitzat les tarifes de l'aigua de 54 ciutats de l'Estat. D'aquestes 54, en 30, la factura anual no arriba als 300 euros, mentre a Barcelona se superen aquests 500. De fet, les diferències de preus entre un territori i un altre poden arribar a ser abismals. Una família de Barcelona paga per l'aigua al cap de l'any 3 vegades més del que paga una família de, per exemple, Guadalajara o Palència. Lleida i Tarragona també estan entre les 10 ciutats més cares amb una factura anual per l'aigua que supera els 400 euros. A Girona se situa als 328 euros l'any. L'OCU denuncia que la política tarifària de moltes ciutats no fomenta l'estalvi d'aigua perquè la part fixa, que no depèn del que es consumeixi o no, és massa alta.
8:52, a Barcelona, Jaume Collboni comença a desfer part de l'obra de govern d'Ada Colau a l'Ajuntament. El nou alcalde va anunciar ahir a la conversa Fòrums d'Avantguàrdia que a la tardor flexibilitzarà l'obligació de destinar el 30% de les noves construccions a l'habitatge social. Aquesta era una de les mesures estrella de l'exalcaldessa per combatre la crisi d'habitatge. Collboni, conscient que només té 10 regidors, demana a l'oposició que giri full de les desavinences de la investidura per poder tirar endavant iniciatives com aquesta. N'informa el Cesc Giró.
Collboni va presentar ahir la totalitat del seu govern amb 4 tinences d'alcaldia i 10 regidories socialistes. L'alcalde ho va vendre al vespre com un govern sol que toca totes les àrees, però admetia la minoria i que necessitarà cuinar pactes a diverses bandes per sobreviure aquest mandat. Per això, demana als grups que aparquin les tensions de les últimes setmanes i pensin en Barcelona.
Vicissituds que hagin pogut passar, que són de molts tipus i més en campanya electoral, doncs les has de deixar a un costat i pensar en Barcelona. I jo el que reclamaré als grups i els regidors de l'Ajuntament és que pensin en Barcelona.
Una de les primeres mesures amb les que haurà d'aplicar la geometria variable és la flexibilització del 30% d'habitatge social.
Vam votar a favor del 30% perquè coincidim amb l'objectiu que s'ha de fomentar l'habitatge accessible per la gent que més ho necessita. I quan arriba el moment, dius, home, això no funciona, s'està paralitzant la iniciativa privada, canviem-ho.
Collboni comença el mandat abanderant polítiques d'habitatge i penjant-se la medalla d'haver declarat Barcelona àrea tensa per poder aplicar la nova llei d'habitatge, una mesura que no deixa de ser un tràmit, però ja engegat per la Generalitat la setmana passada i que acabarà amb el vistiplau del govern espanyol.
L'altre meló que encara no està tancat després de les eleccions del 28 de maig és la Diputació de Barcelona. Fins ara l'únic que tenim clar és la candidata que proposarà el PSC per presidir-la, l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, tal com ja va avançar l'Avantguàrdia. Els socialistes relleven la presidenta actual, l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, i la seva intenció és enviar-la al Senat. Per això proposaran al Parlament que la designi senadora autonòmica. Tot plegat mentre encara no se sap quina majoria governarà la Diputació. Salvador Illa assegura que estan parlant amb tothom, també amb els dos alcaldes de Junts que van per lliure, els d'Igualada i el de Torrelles de Foix. Ho deia ahir a Ràdio 4.
Tenim unes converses avançades amb el grup dels comuns, que no estan encara concloses, però que estan diguem-ne madures, no? Que jo crec que van per bon camí, i a partir d'aquí llavors mirarem de tenir més suports per poder tenir una majoria el més àmplia possible.
Amb qui? Perquè tots els diaris publiquen que negocien amb dos diputats independents, que es diu adscrits a Junts. Això és així?
Nosaltres estem reunint amb tothom, tots els grups.
I amb aquests dos diputats estem també de Junts?
Amb tothom, amb tots els grups, excepte amb Vox.
Amb els resultats del 28 de maig, el PSC va quedar primera força a la Diputació de Barcelona i pot sumar majoria amb Junts, amb Esquerra o bé amb una aliança forjada amb els comuns, alguns independents i el PP. L'única fórmula alternativa sense els socialistes hauria de reunir Junts i Esquerra i comptar almenys amb l'abstenció dels comuns. Està tot obert i el ple de Constitució encara no té data. 5 minuts i arribarem a les 9 del matí. Atenció als que aneu al Delta de l'Ebre de vacances aquest estiu perquè ja no haureu de pagar per anar a la platja del Trabucador. L'Ara explica que l'Ajuntament de la Ràpita ha eliminat el peatge que havien de pagar els cotxes que hi volguessin accedir. Fa dos estius, el consistori va decidir restringir-hi l'accés per protegir-la de la massificació durant els mesos més calorosos, però ara diu que el cost de la gestió dels punts de control és inassumible i ha anunciat que hi renuncia. D'aquesta manera, aquest dissabte 1 de juliol ja no s'instal·laran els punts d'informació ni les barreres de restricció al pas de la platja del Trabucador. I a Calella, el Maresme restringirà l'ús de les dutxes de la platja. Tot i que en un primer moment el municipi havia anunciat que no posarien cap impediment al servei, les recomanacions de la Generalitat davant la sequera han fet canviar de parer el consistori. El terme mig que han trobat per garantir el benestar dels banyistes i també fer un ús responsable de l'aigua és que les dutxes i els rentapeus de les platges només es puguin fer servir quan s'arribi als 32 graus de temperatura i a la vegada hi hagi bandera vermella, cosa que impedeix als usuaris de la platja accedir a l'aigua per, evidentment, pal·liar els efectes de la calor. 8:56, dos minuts i de seguida anem amb les estrenes de música i de cinema.
Ai, Antonio, com han canviat les coses per aquí? Són lliures d'estar amb qui vulguin i de ser com són, sense patir del que diran. Ai, germà, que feliç haguessis estat amb el teu Vicente en aquesta Espanya. I saps el millor? Que això tot just acaba de començar. Spain is orgullosament diferent. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores. Tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum.
L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució.
Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Aquesta setmana a Dia, la síndria ratllada amb un 20% de descompte per només 0,79 al quilo. A botigues i a dia.es.
Pis, casa, casa adosada. Xalet, apartament, primer, tercer, àtic. Sigui com sigui casa teva, a Repsol tenim una solució solar per tu. Contracta energia solar amb Repsol i si a més hi connectes més energies, pots estalviar fins a 400 euros anuals quan posis combustible pagant amb Wilet. Connectar energies és això. Descobreix els nostres plans d'energies per estalviar a Repsol.es o al 900-102-002.
Com és possible que arribis a casa de treballar i baixis tan feliç al traster, moguis una bicicleta, arrosseguis dues caixes de llibres i aixequis un microones? Ah, per agafar unes xancletes. Esclar, sí, sí. On vas tu amb aquestes xancletes, eh? On vas tu?
Arriba el millor moment de l'any. Arriben les vacances. Aquest 1 de juliol, sorteig extraordinari de vacances de Loteria Nacional amb 20 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Dos minuts i arribarem a les 9 del matí. Hem d'anar cap a Ucraïna perquè el grup Wagner deixarà de combatre per Rússia en el camp de batalla. Ho va anunciar ahir el portaveu de defensa del Kremlin, que assegura que el líder del grup de mercenaris, Yevgeny Prigozhin, s'ha negat a signar més contractes amb Moscou. Això després, recordem, de l'intent de rebel·lió armada de fa gairebé una setmana que té Prigozhin exiliat a Bielorússia. Doncs bé, segons el govern rus, totes dues parts tenen desacords contractuals. De fet, el Kremlin diu que són aquestes desavinences les que van portar a l'amotinament de Wagner. Assegura que dies abans de la revolta, el ministeri rus va exigir als mercenaris que es comprometessin per escrit a combatre en nom de Rússia i, segons Moscou, Prigozhin no ho va voler acceptar. Mentrestant, Volodymyr Zelensky demana a la Unió Europea que abans de que acabi l'any s'obrin les negociacions per l'adhesió d'Ucraïna al Club dels 27. Els caps de l'Estat i de govern europeu reunits ahir a Brussel·les van discutir les garanties de seguretat que poden donar a Kiev en un escenari de guerra llarga. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
Hi ha força consens amb l'adhesió del país a la Unió Europea, però per això Ucraïna encara ha de complir diversos objectius en matèria econòmica o lluita contra la corrupció. En canvi, encara hi ha divisió sobre quines garanties de seguretat cal donar en el terreny militar. Mentre que els països de l'est aposten clarament per una Ucraïna dins l'OTAN, altres com França, Alemanya o el propi secretari general de l'Aliança Jens Stoltenberg, que va participar a l'inici de la cimera, aposten per la prudència i seguir recolzant Kiev sense involucrar-se en el conflicte.
Estem d'acord.